República són els de Junts? Bueno, ara, ara tot això us ho explicarà...
Si t'enteres de res. Tu només estàs pel PSOE i pels nyordos i per olorar merda.
Mira, intentem posar una mica d'ordre, ara, va. Les 8 en punt, que vagi bé. Bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara ho deia, un programa més curt del que és habitual, fins a 8:45, abans que arrenqui la Champions a jugar a RAC 1, però abans repàs els temes més destacats del dia, començant per aquest acord que han signat el PSOE i Sumai, que inclou 230 mesures. Una d'elles, la més destacada, una reforma de tots els drets laborals, però n'hi ha moltes d'altres, tant Pedro Sánchez com Yolanda Díaz, que han resumit d'aquesta manera la importància d'haver arribat a un acord.
Creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza.
Llegar a acuerdos es muy difícil, pero también sé que lo único que nos mueve al Partido Socialista y a Sumar és defender a Espanya i a sus gentes.
De seguida repassarem els punts més destacats d'aquest acord, que, per cert, no parla de Catalunya, ni tampoc en cap cas es refereix a l'amnistia. Per això la Generalitat ja avisa que el pacte quedarà en paper mullat si no tenen en compte els partits independentistes. I a qui tampoc ha agradat aquest acord ha estat els membres de Podem, que asseguren que no en sabien res de res. De seguida anirem cap a Madrid per conèixer tots els detalls. Un pacte que arriba el mateix dia, que el català tornava a ser també protagonista a Europa. De moment, l'oficialitat no ha tirat endavant, però el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, confia que pugui ser aviat. Abans de la investidura de Pedro Sánchez encara hi hauria una altra oportunitat perquè els països ho puguin votar i que seria el 15 de novembre. Veurem. I titular pel temps. Demà el dia començarà amb temperatures molt semblants a les d'avui, mentre que al migdia s'enfilaran un parell més de graus. Serà un dia estones amb vent moderat a les comarques de Tarragona, també al sud de les de Barcelona i a la plana de Lleida. De seguida tot amb més detall. Ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez, que s'assegura el primer suport per la investidura. El president espanyol en funcions i Yolanda Díaz han signat l'acord de govern que inclou 230 mesures per un govern de 4 anys, un pacte entre el PSOE i Sumar, que ara s'ha de consensuar amb mitja dotzena de partits més perquè necessiten els seus vots per la investidura.
Encara falta aconseguir el sí d'Esquerra, Junts, PNB, Bildu i el BNG, però sigui com sigui, Pedro Sánchez avui s'ha mostrat convençut de reeditar un govern progressista.
Este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años, y vamos a estar otros 4 años más, ha devuelto el impulso reformista, querida Yolanda, la paz social, la estabilidad a la vida política española.
Tots dos han representat a la perfecció una entesa sense precedents. Així s'hi referia Yolanda Díaz.
Con toda la responsabilidad de lo que hoy hemos rubricado, sobre todo con toda la convicción, que es la mayor de las fuerzas, con todas nuestras esperanzas, querido presidente, vamos a por más. Y me comprometo aquí a decirles a nuestro país, a los españoles y a las españolas, que vamos a gobernar mejor.
La data per la investidura, però, continua sense fixar-se.
És un pacte molt ampli que inclou una reforma profunda de tots els drets laborals, des de la reducció de la jornada fins a l'ampliació de permisos o també la regulació per llei del salari mínim. Això amb la promesa d'arribar a la plena ocupació d'aquí a 4 anys i, per tant, que pràcticament no hi hagi atur. També hi ha mesures que afecten el medi ambient i tots els drets i serveis públics, l'educació, la sanitat i també la cura de la gent gran. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Són 230 mesures en aquest programa per 4 anys. El paquet més important a l'àmbit laboral.
Una segunda ola de derechos laborales.
Reducció de la jornada laboral, 38 hores i mitja l'any que ve, 37 i mitja a partir del 2025. L'acord preveu la plena ocupació, atura el 5% a 4 anys vista, inclou pla de xoc per l'atur juvenil i endurirà les indemnitzacions per acomiadaments. També allarga els permisos de maternitat i paternitat a les 20 setmanes.
Vamos a impulsar una transición verde.
El pacte situa el medi ambient com a política central, gratuïtat del transport públic a Rodalies de manera indefinida i reducció de vols curts, vols domèstics, on hi hagi alternativa amb tren per sota de les 2 hores i mitja.
De que aún quedan muchísimas injusticias por resolver y cotas de bienestar que alcanzar.
Reforç de la sanitat, s'anuncia una llei per acabar amb les llistes d'espera i a l'àmbit educatiu hi ha el compromís de climatitzar totes les escoles i centres de gent gran a l'hivern i a l'estiu.
Todo esto no sería posible sin un gran acuerdo fiscal.
Com es paga això? Compromís per una pujada de l'impost de societat. Es volen recaptar 10.000 milions més cada any i convertir en definitius els impostos a bancs i energètiques. També s'anuncia nou sistema de finançament autonòmic.
Gràcies, Jordi, de l'Amnistia. Com dèiem, però cap paraula, només una referència de Pedro Sánchez a la necessitat de potenciar la convivència entre les diferents cultures que conviuen a l'estat espanyol. Sigui com sigui, però una de les sorpreses del dia és Unides Podem, que ha sortit en tromba per criticar l'acord entre el PSOE i Sumar. Tot i presentar-se amb la llista de Yolanda Díaz, la formació amenaça de desmarcar-se, si cal, d'aquesta coalició. De fet, asseguren que els han deixat de banda a les negociacions. Tornem de nou cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, podem deixar clar que en cap moment se'ls ha implicat en l'acord entre el PSOE i Sumar. Més aviat al contrari. A Irene Montero, per exemple, se li entén tot.
No tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer una mejor valoración.
I Pablo Fernández, a Canal Red, insisteix que Montero ha de ser ministre.
Que es muy importante las personas para materializar ese acuerdo. Si Jone Belarra no hubiese habido una ley de vivienda en la anterior legislatura, si Irene Montero no hubiese habido una ley solo sí es sí o una ley trans. Para Podemos es muy importante que tengamos ministerios.
En canvi, des de Sumar segur que Podem estava al cas de tot. A Ràdio 4, Ada Colau els pica la cresta.
Es va signar un acord per anar junts a les eleccions i gràcies a això té una compensació econòmica que, t'he de dir, és molt superior al que li correspondria per la representació directa electoral que té. Si trenca l'acord, el trenca totalment, però crec que no guanyaria res Podemos.
Podem té 5 diputats al Congrés i, per tant, podria bloquejar la investidura de Sánchez.
I el que encara també està obert és el front independentista. De moment, la Generalitat ja avisa que el pacte d'avui no servirà de res si no negocien amb Esquerra i amb Junts. La portaveu, Patricia Plaja, reclama Pedro Sánchez que es posi les piles i assegura que queda molta feina per fer.
Aquest és un pas que evidentment es donava per descomptat, però que serveix de poc, és paper mullat si no es tanquen els acords d'investidura i els compromisos en Catalunya, i d'això encara són lluny. Ells han anunciat de la manera que els hi ha convingut o que els hi ha semblat més oportuna aquest acord, però com dèiem, qui més qui menys el donava per fet, no? I serveix de poc si no hi ha acords amb la resta de partits independentistes.
Avisa també que miraran amb lupa aquest acord entre el PSOE i Sumar per veure si envaeixen competències de la Generalitat. El govern deixa clar que si alguna d'aquestes mesures suposa un augment de la despesa per la Generalitat, reclamaran a la Moncloa que se'n faci càrrec. Per la seva banda, el PP també considera que aquest acord és un teatre. Els populars donen per fet que el pacte estava tancat des de fa dies i que a la pràctica qui té la paella pel mànec és Carles Puigdemont. Ho han dit Borja Sémper i Alberto Núñez Feijóo.
Es irrelevante, tendente a una investidura si no cuenta con el visto bueno, al menos, del señor Puigdemont. Es que nos toman a todos por idiotas. ¿No es la amnistía el gran elefante en medio de la habitación? Y resulta que llegan a un acuerdo y no hablan de amnistía. ¿Qué broma es esta?
Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles cómo están las negociaciones con el independentismo catalán.
Això d'una banda, sobre la possible reducció de la jornada laboral, el PP considera que només es pot tirar endavant si té el vistiplau dels sindicats i de la patronal. I precisament els agents socials també han sortit a dir-hi la seva. La patronal COE acusa el PSOE i Sumar de ser intervencionistes amb la decisió de reduir la jornada laboral. Els sindicats, però, són optimistes i creuen que hi ha possibilitats d'arribar a un acord. Montse Martí.
En un comunicat, la patronal espanyola critica sobretot que s'hagi tancat un acord que afecta de ple qüestions pròpies del diàleg social sense tenir en compte els interlocutors socials. Tot i això, la COE assegura que es poden explorar noves fórmules per repartir el temps de treball. El director de laboral de Foment del Treball, Javier Ibars, també insisteix que la factura de reduir la jornada laboral sortirà cara a les empreses.
Comportaria més contractació de persones, més hores extraordinàries.
El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, de Comissions, Unai Sordo, confien, però, que la COE s'obri finalment a negociar.
Espero que sea lo suficientemente abierta como para que nos permita iniciar ese proceso de negociación.
Los mismos que pronosticaban el fin del mundo y de la humanidad por subir el SMI un 47%. Son los que van a decir que una reducción del tiempo de trabajo va a traer las 7 plagas de Egipto a la economía española.
Els sindicats consideren que cal fixar un límit anual d'hores treballades per sota de les 1.826, que és el màxim que fixa actualment l'Estatut dels Treballadors. També asseguren que ara mateix els treballadors en conveni ja tenen una jornada laboral real per sota d'aquestes 1.826.
Les 8 i pràcticament 10 minuts i amb aquest pacte entre el PSOE i Sumar segellat, ara els socialistes busquen també el suport de Junts. Una de les condicions, recordem, dels de Carles Puigdemont és que el català sigui oficial a Europa. Doncs bé, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, confia que això passi ben aviat, tot i que evita posar-hi terminis. Avui, després de la reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, ha assegurat que les converses avancen en la bona direcció. De fet, per acabar de convèncer la resta de països, ara els proposa impedir que cap altra llengua pugui fer servir el cas del català per ser oficial. Enviada especial de RAC1 a Luxemburg, Laia Colomer.
Sí, de fet, aquest era el temor d'alguns països que a través de l'escletxa pel català, el basc i el gallec s'obrís l'aixeta a altres llengües. Per això ara el ministre referà la proposta perquè quedi clar que només afecta aquest cas. Álvarez és optimista que es pugui aprovar ben aviat.
Cuando se trata de unanimidad no importan los votos, importan los vetos. Y no hay vetos. Un paso más es no solamente no manifestar oposición, que sería suficiente para que avanzara la propuesta, sino tomar la palabra para apoyar al Estado miembro. Y hoy lo han hecho varios estados miembros.
Espanya també ha encarregat a la Comissió Europea un informe sobre el cost dels traductors per poder fer-se encàrrec. Ara bé, Álvarez evita dir si s'aprovarà el 15 de novembre l'última reunió abans de la investidura de Pedro Sánchez.
I en aquest sentit, Junts per Catalunya sí que posa pressa al govern espanyol i reclama ja una data perquè el català sigui oficial a la Unió Europea. Ara bé, a Europa, Espanya topa amb alguns països que s'ho prenen amb molta més calma, Laia.
Sí, és el cas, per exemple, de Letònia. Aquest matí el seu ministre d'Exteriors, Krijanis Karins, del Partit Popular Europeu, deia que no era una prioritat.
No crec que ampliem el nombre de llengües oficials de la Unió Europea a hores d'ara. No crec que ara mateix sigui el tema número 1 que haguem de debatre. Tenim moltes qüestions sobre la taula, la geopolítica i la posició estratègica d'Europa en el futur. Això és amb el que hem d'invertir el temps.
Però a la sortida aquesta tarda rebaixava el to.
Hi ha una proposta d'Espanya que s'està avaluant. Aquí estem.
Però no només Letònia té dubtes. Finlàndia, per exemple, demanava avui més informació, tot i que confiava en les explicacions d'Álvarez i, com sigui, interessos i tempos difícils de casar amb el compte enrere per la investidura i les exigències de Junts.
I per la seva banda, el govern intensificarà els contactes a tota Europa per aconseguir que a mitjans de novembre el català sí que pugui ser oficial. El president Pere Aragonès celebra que fins ara no hi hagi cap veto a la proposta.
Redoblarem l'ofensiva diplomàtica per defensar la plena oficialitat del català a Europa i també alhora doncs, serem el màxim d'exigents amb el govern de l'Estat, que és qui doncs, li correspon ser el primer doncs, com a estat membre de la Unió Europea a defensar aquesta iniciativa i a complir els seus compromisos.
Ara ve avisar el govern espanyol que només és qüestió de voluntat política que el català sigui llengua oficial. El que de ben segur que pot ser una bona oportunitat per fer conèixer el català al món és la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic. Barcelona en serà la convidada d'honor al 2025, que és la fira literària més important d'Iberoamèrica i la segona del món després de Frankfurt, amb uns 800.000 visitants cada any. Maria Cusó.
La fira va néixer l'any 1987 i s'ha convertit en un punt de trobada cultural indispensable, amb més de 3.000 activitats durant els 9 dies de programació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra que la ciutat en sigui la convidada d'honor i reconeix que és l'aposta més important que ha fet el consistori fins ara en matèria literària.
La Fira de Guadalajara és molt més. És un patrimoni vital d'Iberoamèrica i un dels epicentres internacionals al voltant de la cultura contemporània. Per això, la participació de la nostra ciutat, aquesta fira, suposa l'aposta més ambiciosa per a la difusió internacional dels nostres escriptors i escriptores i editorials que haguem fet mai des de Barcelona.
Barcelona crearà la figura d'un comissari per definir els continguts de la participació a Guadalajara, així com un grup promotor en col·laboració amb empreses del sector.
Un minut i mig, arribarem a un quart de nou. Al Parlament demà hi arriba el debat al voltant de les tres modalitats més polèmiques dels correbous. És una proposició de llei impulsada pels Comuns i la CUP de la mà dels animalistes i que vol prohibir els bous embolats, els capllaçats i també a la mar. Des de Tarragona, Esteve Giral.
De fet, el debat comença demà al Parlament i podria acabar el mateix dia en sec i si prospera l'esmena a la totalitat de Partit Popular i Vox. A les Terres de l'Ebre hi ha un sentiment ampli d'indignació davant el que molts veuen com una ingerència des de Barcelona. Recorden que ja hi ha una llei dels correbous aprovada pel Parlament l'any 2010 per garantir el benestar dels animals, una llei que ara Cupaires i Comuns volen modificar per vetar bona part dels correbous. El delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador.
No es pot portar una votació al Parlament d'aquestes característiques en un tema que només ens afecta a nosaltres sense haver parlat en les Terres de l'Ebre. Ens mereixem aquest respecte.
Esquerra i socialistes no es mullen públicament, mentre que Junts donarà demà llibertat de vot als seus diputats.
banda, les Nacions Unides denuncien violacions clares del dret internacional humanitari a la franja de Gaza. Deixen clar que la guerra té normes i que s'estan vulnerant. El secretari general Antonio Guterres demana contenció a totes les parts i respecte per la població civil. Ho ha dit aquesta tarda durant la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU.
Es tracta del comandant de la Guàrdia Civil, Basilio Sánchez Portillo.
Protegir els civils no vol dir ordenar més d'un milió de persones que marxin on no hi ha refugi, ni menjar, ni aigua, ni medicaments, ni combustible, i després seguir bombardejant la zona. Estic molt preocupat per les clares violacions del dret internacional humanitari que s'estan fent a Gaza. I seré clar, cap de les parts d'un conflicte armat pot saltar-se el dret internacional humanitari.
Els Estats Units han aprofitat aquest Consell de Seguretat per sumar-se a les peticions de la Unió Europea i també demanar pauses humanitàries. El govern de Joe Biden assegura que calen mesures urgents perquè pugui arribar tota l'ajuda humanitària que necessiten els civils de Gaza. Però Israel continua bombardejant el nord de la franja. Segons l'últim balanç de l'autoritat palestina, ja han mort gairebé 5.800 palestins des que es va reactivar el conflicte. Benjamin Netanyahu continua preparant la incursió terrestre a Gaza, però ho fa amb discrepàncies amb el cap de l'exèrcit, que assegura que l'operació s'està endarrerint per motius estratègics. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui.
Nacions Unides afirma que Israel ha triplicat els seus atacs aeris a Gaza a les darreres 24 hores. El cap de l'exèrcit israelià, Herzi Halevi, diu per la seva part que han matat centenars de milicians i destruït infraestructures terroristes i també cèl·lules que volien disparar projectils. A més, ha dit que Israel es troba una guerra imposada per Hamas després del seu atac del passat 7 d'octubre. Per últim, ha dit que les seves forces es troben preparades per la maniobra terrestre. Abans de la incursió, els habitants de Gaza continuen una situació sense precedents. Hamas i Nacions Unides han demanat l'entrada urgent de combustible. Hamas ho condiciona l'alliberament d'hostatges. I l'Agència de Refugiats Palestins de l'ONU adverteix que si no arriba ara el combustible, no podran continuar amb les seves operacions demà dimecres.
Israel i els seus socis diuen que la prioritat ara per ara és l'alliberament dels hostatges que té retinguts Hamas. De fet, l'exèrcit hebreu intenta aconseguir més informació sobre les persones retingudes i, a canvi, ofereix als palestins diners i protecció. Avui Netanyahu ha rebut el suport del president francès Emmanuel Macron.
Estem treballant amb Israel i amb altres socis per assegurar l'alliberament de tots els hostatges que continuen retinguts a Gaza. Han de ser alliberats. És una prioritat per a França i per això farem tot el possible per aconseguir que Hamas deixi lliures tots i cada un d'ells, sense excepcions. I agraeixo a tothom a qui ens ajuda a portar aquestes negociacions.
Macron ha viatjat després a Ramala per reunir-se també amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Les 8 i 18, atenció a aquesta dada, la violència masclista entre els adolescents ha crescut un 90% en només 4 anys a l'Estat. En total s'han atès més de 11.000 nenes i adolescents, en tots els casos, però les víctimes són noies.
Segons un estudi de la Fundació ANA, amb més de 20.000 enquestes, de mitjana són noies de 16 anys i més del 70% no denuncien els atacs ni tenen intenció de fer-ho. Del total de casos, el 46% fan secundària i un 31% batxillerat. A més, destaca que la meitat són joves amb rendiment escolar baix i que viuen amb la seva família. Pel que fa al perfil de l'agressor, en més de la meitat de casos es tracta de la parella de la víctima. La majoria són nois que estableixen una posició de poder sobre la parella.
I a tot això, la policia espanyola ha detingut a Súria, al Bages, a un menor que distribuïa pornografia infantil feta amb intel·ligència artificial. El noi de 17 anys retocava imatges reals per convertir-les en pornogràfiques. De fet, en molts dels casos, ell mateix feia les fotos d'infants que jugaven al carrer de davant de casa seva i els treia la roba amb l'ordinador, segons el diari Ara. A més, moltes de les víctimes tenien menys de 10 anys. Ara el jove està en mans de la Fiscalia de Menors. I a Terrassa els Mossos han detingut un home que n'ha disparat un altre a la cama i després s'ha atrinxerat en un pis de la ciutat. Ha passat aquest migdia, després d'intentar negociar amb l'home, cap a les 2 de la tarda, agents de l'ARRO i també de la Unitat de Seguretat Ciutadana han forçat l'entrada al seu domicili. Allà mateix han detingut a l'autor del tret. Pel que fa a la víctima, s'ha refugiat dins d'un bar i el SEM l'ha portat a l'hospital. La seva vida no corre perill. I a tot això, la família de l'exboxejador Xavi Moya, mort en un accident de trànsit a Barcelona, acusarà d'homicidi imprudent i d'abandonament de funcions els responsables de la seguretat del trànsit de l'Ajuntament. Denuncien que el punt de l'accident era molt perillós.
Moya va topar amb un separador de carril bici al carrer Aragó amb Sicília, on s'estan fent obres. L'advocat de la família, Daniel Boseller, subratlla que estava mal senyalitzat.
El Xavi es troba amb una emboscada, amb una trampa mortal viària. Topa amb un únic element de cautxo, únic element de cautxo, que no estava senyalitzat, de color negre, quan era de nit, el que feia inevitable que topés contra aquesta peça. Aquí hi ha darrere una greu imprudència per part de l'auditor de seguretat o el coordinador de seguretat encarregat del tram d'aquella via.
De fet, cridaran com a testimonis altres víctimes d'accidents en aquest mateix punt, sinistres que hi va haver tant abans com després de la mort del boxejador. L'Ajuntament ja ha retirat el separador del carril bici.
Més coses, un de cada tres infants de famílies vulnerables no farà activitats extraescolars aquest curs. És el doble que la mitjana de la resta de famílies. En la majoria dels casos, el motiu és que no es poden permetre pagar-ho.
Això ho diu un estudi de l'Aliança Educació 360. Cada família es gasta de mitjana 560 euros cada any en aquesta mena d'activitats, un preu impossible per moltes famílies i que acaba cronificant les desigualtats. També assenyala que hi ha un biaix de gènere important en algunes activitats. Els nens són clara majoria als esports i les nenes a les arts.
I la plataforma d'afectats per la hipoteca ha denunciat a 16 grans propietaris per incomplir la llei antidesnonaments. Els acusen de negar-se a oferir un lloguer social a famílies vulnerables. La part recorda que fa un any un jutjat de Badalona va emetre la primera sentència que obligava a un gran propietari a oferir un contracte a preu assequible. L'àrea metropolitana de Barcelona multiplicarà per 10 els punts públics de recàrrega de vehicles d'aquí a un any. Abans d'acabar el 2024, passarà de tenir-ne 10 a més de 100.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Un cop estiguin totes en funcionament, a tota l'AMB s'hi podran recarregar més de 350 cotxes elèctrics alhora.
De les 100 electrolineres que posaran, una seixantena seran de recàrrega ràpida, una desena de semiràpida i una trentena d'energia solar. Des de l'àrea metropolitana admeten que per tot aquest abast també caldrà que hi hagi un desplegament important d'electrolineres privades, per exemple, dins les empreses o els aparcaments. De mitjana, a l'AMB cada dia es fan 25 recàrregues a cadascun dels 10 punts públics que hi ha ara mateix. Sumant-ho, s'hi fan prop de 7.500 recàrregues cada mes.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Ara fem una pausa i de seguida us expliquem les novetats sobre la il·luminació de Nadal a Barcelona i també quan obrirà el nou Museu d'Art Prohibit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
A totes les persones que heu fet possible que Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encías. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Aquest Halloween, Rodi et porta una oferta de por. Compra pneumàtics de gamma econòmica amb un 25% de descompte en la segona unitat abans del 31 d'octubre i no deixis que se t'escapi aquesta oferta de por. Demana cita prèvia o compra a Rodi Purés. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com? Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A Profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
Les 8 i 25, d'aquí a just un mes, s'encendrà ja la il·luminació de Nadal a Barcelona i aquest any arriba amb algunes novetats. Per primer cop, el passeig de Sant Joan tindrà enllumenat, estarà inspirat en l'univers manga. Núria García.
L'estudi Bros Mind s'encarregarà del disseny dels llums, amb vinyetes i personatges d'estil kawaii inspirats en la quantitat de botigues de còmic que es concentren en aquest passeig. El nou tram il·luminat serà entre l'avinguda de Vilanova i la Gran Via. L'Ajuntament preveu mantenir l'horari d'encesa de l'any passat, de 5:45 de la tarda a 10 de la nit de diumenge a dijous, divendres i dissabte fins a les 11 i les nits de Cap d'Any i Reis fins a la 1 de la matinada. En total, la il·luminació de Nadal d'aquest any costarà gairebé 2 milions d'euros.
I dijous obre portes a Barcelona al Museu d'Art Prohibit. Es tracta d'un equipament únic al món on es poden veure algunes de les peces d'art censurades que el periodista i mecenes Tacho Benet ha adquirit els últims anys. Ubicada a la casa Garriga-Nogués de l'Eixample de Barcelona, s'hi poden veure una quarantena d'obres. El museu obre portes dijous a un preu de 12 euros i els infants de fins a 13 anys tenen l'entrada gratuïta. I atenció, això, reclamen 150.000 euros a Judit Martín i 7 actors més per denunciar explotació laboral en una empresa. Planeta Impro ha demandat a la col·laboradora del Versió RAC1 i a d'altres ex-treballadors per una suposada vulneració del dret a l'honor. Els artistes diuen que és un atac flagrant contra la llibertat d'expressió.
L'origen del conflicte ve del març, quan una usuària anònima va fer una piulada a Twitter en què denunciava que la companyia oferia una feina precària. Llavors els denunciats van repiular o fer m'agrada al tuit i això ha acabat desencadenant la demanda. Judit Martín, des de RAC1, ho troba un despropòsit.
És molt surrealista perquè les 8 persones havien format part de Planeta Impro i bueno, suposo que es tracta d'una... Bueno, intentar silenciar i intentar que ningú denunciï males praxis, no? Les empreses, és crear la por de que tu pensis dues vegades abans de dir qualsevol cosa, no? Que tu estigues denunciant coses que tu has viscut i que són irregulars.
Els demandats han encarregat la defensa legal al col·lectiu Ronda i al despatx Alonso Cuevillas.
I atenció als fans de Standstill, perquè la banda ha anunciat el que serà l'únic concert a Catalunya l'any que ve, serà el juliol, al Festival Vida.
Me voy a inventar un plan para escapar.
La banda, que es va separar el 2015, ha anunciat a Twitch que tornaran l'any que ve per fer una gira de només 4 concerts i, com dèiem, un d'ells serà el Vida de Vilanova i la Geltrú. I Paula Valls ha reaparegut amb un nou disc després d'anys de silenci. Diu començar de nou, es publica divendres, avui ha passat pel món a RAC1 i ha explicat que la música ha estat una teràpia per parlar del trastorn de conducta alimentària que ha tingut.
És una manera de tancar un dol i alhora d'obrir una porta, no? Com d'acceptar, doncs, tot una cosa que he viscut i alhora dir, bueno, pues ara ja sóc lliure d'això, no? Sí, jo vaig estar apartada per malaltia, sí? I, bueno, de fet fa poc que en parlo perquè no sabia ni com posar-hi paraules. Sobretot el diagnòstic que em va fer parar va ser una anorèxia.
El dissencer es publica divendres i també ha passat avui pel món a RAC1 l'actriu Carla Tous, que serà una de les protagonistes de la tercera pel·lícula de Los Paddington. L'actriu de 22 anys ha explicat com està treballant amb algunes estrelles com Antonio Banderas.
Amb el que més, amb l'Antonio, perquè al final és pare, filla...
Que no coneixies?
No.
I què tal?
Va ser un descobriment.
Bestial,
Bestial. Una persona increïble, superprofessional i un gust compartit temps al seu costat.
Olivia Colman, què tal?
Meravellosa, una reina. O sigui, jo estic enamorada d'aquesta dona.
L'actriu interpreta el paper de Gina Cabot. I als esports, Roger Saperes, bona nit.
Bona nit.
El Barça, que juga demà la tercera jornada de la Champions contra el Shakhtar amb el clàssic a l'horitzó. Xavi avui ha confirmat que no recupera cap dels jugadors lesionats i, a més, perd a Gavi per sanció.
Sí, com ahir explicàvem a RAC1, tots els tocats que tenien alguna opció de jugar seran baixa. Pedri, Rafinha, Lewandowski, De Jong. Per tant, si arriben al clàssic, ho faran sense haver jugat cap minut. A més, com comentaves, Gavi es perd el partit per acumulació de targetes. Per aquest motiu, Xavi ha convocat fins a 6 joves del filial. El tècnic blaugrana ha parlat així de les absències i el clàssic.
No estan al 100% i per això no estan a la llista de convocats. Res més. Després les evolucions i les sensacions, doncs, diran, no ha canviat res. segueixo sent optimista de que pugui arribar algú pel dissabte, però bé, veurem. Al final les sensacions marcaran el que puguin estar o no, però no varia res, no canvia res.
El partit demà a partir de 6:45 de la tarda a Montjuïc.
Com dèiem, aquest Barça que juga demà, però avui també tenim jornada de la Lliga de Campions, que viurem, com sempre, d'aquí a pocs minuts amb el Jaume Molló al capdavant. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit, sí.
Pendents d'aquest últim partit.